Senyors passatgers, embarquin per la porta IBEI 3. Ignition.
Estem començant aquest 31 de març. Això es diu Es Derreba la Formentera. Nit friki, friki night. Avui en Es Derrebol us parlarem de l'estrena del cap de setmana, Ready Player One, també de Mark Hamill, i parlarem llargament amb el dibuixant i guionista David Rubin, que acaba de presentar 10 anys després la reedició de Cuaderno de Tormentas. A més, una altra novetat editorial, en aquest cas a càrrec de l'escriptor mallorquí Josep Massot, que presenta una biografia de 800 pàgines sobre Joan Miró, i encara ens quedarà temps per parlar de gastronomia pitiusa de Setmana Santa. Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Balears.
Friki, free shop.
Arriba, com cada divendres a la nit, la secció més friqui de la radiodifusió balear. Avui parlarem de DC Entertainment, de Mark Hamill. Parlarem amb David Rubin, un dibuixant i autor espanyol que acaba de presentar Cuaderno de Tormentas, i no mos deixarem la novetat cinematogràfica del cap de setmana, Ready Player One.
Friki Free Show.
Àlex Berlanga, bona nit, com estàs?
Vicentur, molt bona nit.
No han vist Ready Player One?
No l'han vist. Demà aniré al cine a veure-la.
Acabarem, en comentaris sobre aquesta... sobre aquesta... la darrera pel·li de Steven Spielberg, basada en un llibre fantàstic, que es diu igual, Ready Player One. Però començam amb altres informacions.
Doncs sí, i parlant de... No de cine, sí de televisió, i és que torna a perillar la nova sèrie de televisió basada en el còmic de Joe Hill.
Tu estàs patint perquè ets fan de Joe Hill.
Soc molt fan. Joe Hill, que és el fill de Stephen King. No? Em refereixo al seu còmic Lock and Key, un còmic de terror juvenil que estava produint la plataforma americana Hulu per fer-la en sèrie de televisió. Doncs bé, ara Hulu ha abandonat la sèrie i té l'intenció d'oferir-la a altres plataformes de serveis de transmissió com són Amazon o Netflix. Sembla que Randy Freer, el director executiu de Hulu, no li va agradar el show després que la plataforma presumptament pagara per mantenir oberta la sala d'escriptors després del desenvolupament del primer episodi, de l'episodi pilot. La sèrie està programada per a que la protagonitzi Frances O'Connor com el personatge de Nina Locke, que fa que la seva família es mudi a una casa al poble de Lovecraft,
mira per on,
a Massachusetts, ciutat fictícia, després de la mort del seu marit. La sèrie, creada per Joe Hill, es va centrar en els tres fills de la família Locke i el misteri que envolta les claus màgiques de la seva llar familiar i els poders que van adquirir en interactuar amb ells. Un còmic que m'atreveixo a dir, Vicent, que és una obra mestra.
Si us voleu fer una idea de l'estil Joe Hill, de l'estil de narració, si heu vist la pel·lícula Horns,
sí.
Banyes, Cuernos, no sé si com la van traduir, aquí, en castellà, no sé si va traduir.
En Espanya
es va dir
no.
Horns, es va dir, vol dir Banyes. Sí. Si heu vist aquesta pel·li, que a més es protagonitzava
Daniel Radcliffe, Harry Potter,
que no ho feia mica malament,
no ho feia mica malament,
us podeu fer una idea de l'estil que podria tenir aquesta sèrie de televisió. Més notícies.
Més notícies si anem al cine. Et sona aquesta música, aquesta banda sonora?
Sí, em sona i em fa molta de por.
Sí, no, a molta gent dirà, ostres, doncs a mi no.
I tot és i que no és una pel·li de terror, ni res
no,
semblant.
No, però aquest és el problema, que moltíssima gent no li sona. Per què? Mira, t'explico. Diane Nelson, qui era fins ara la presidenta de DC Entertainment, la que DC Comics, sí, la que s'encarregava de la secció cinematogràfica de l'editorial, doncs abandona el seu lloc després del fracàs de la Lliga de la Justícia en taquilla, després de fer-se oficials les xifres del box office amb tota la trajectòria de la pel·lícula de DC Comics, que va ser la seva taquilla de 658 milions de dòlars.
Uh-huh. Però que va costar?
No, el problema no és aquest. El problema, esclar, va ser un fracàs, entre cometes, perquè si comparam Wonder Woman, per exemple, va recaudar 822, Batman V Superman 872, i un altre exemple de la competència, Vengadores, la era d'Ultron, 1.405 milions.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que sí que ens trobem amb que seria la competència dels Vengadores i no arriba ni a la meitat de la taquilla. La trajectòria de la Lliga de la Justícia, en taquilla, com diem, confirmada ja com la pitjor pel·lícula de l'univers cinematogràfic de DC fins avui, ha provocat que la presidenta de DC Entertainment hagi sol·licitat un permís d'absència a causa d'una sèrie de situacions personals. Mm. Això ha fet que només esperem la pel·lícula d'Aquaman per a finals de 2018, s'estan retrasant una mica les pel·lícules. Les pel·lícules de Shazam i Wonder Woman 2 es preveuen per a 2019 i sembla que volen paralitzar el rodatge de la segona part de Superman, la nova pel·lícula de Batman o la d'en Flash.
La guerra més cruenta del planeta Terra no es lliura entre la Xina o els Estats Units a nivell comercial, o entre Putin i Europa i els Estats Units, sinó entre Marvel i DC Comics.
Sí, i sembla que Marvel sempre està guanyant, o porta 10
sí,
anys
llargs. De moment, sí.
Sí. I seguim en el cine.
Estàs segur que seguim en el cine? Perquè això són els Jackson 5, amb un dels seus millors moments.
Sí, i quina pel·lícula et ve al cap quan sentes aquesta cançó de Michael Jackson i els seus germans?
No sé.
No et ve cap pel·lícula de superherois al cap?
Dóna'm alguna pista més.
Un arbre ballant al ritme d'aquesta cançó.
Guardianes de la Galàxia.
Correcte. I és que la notícia d'aquestes darreres setmanes és que, mira, El Desig.
Ah, tens raó, són els crèdits de la primera.
Sí, molt bé. Doncs mira, continuem amb aquesta saga. I El Desig de l'actor Mark Hamill, més conegut com Luke Skywalker, doncs aquest home vol formar part de l'univers de Guardians de la Galàxia i mira, podria fer-se realitat aquesta suggerència. Fa unes setmanes...
Home, ara ja no tindrà més feina.
Fa unes setmanes veiem com per Twitter l'actor i el director James Gunn, el director de la saga de Guardians de la Galàxia, varen intercanviar tuits per parlar sobre les possibilitats de la seva participació. En una nova entrevista li van preguntar a Mark Hamill en quin estat es troba aquestes converses i va dir que encara no ha tingut ocasió de parlar amb James Gunn, però el director de la saga ha sortit en resposta per dir que vol reunir-se amb l'actor. Per quin paper? No ho sabem, no s'ha parlat, no crec
d'arbre,
que...
D'arbre, no.
No, evidentment no. És a dir, no està escrit encara el guió d'aquesta tercera part, encara tenim moltes pel·lícules de la Marvel encara per arribar, però mira, l'aparició... I mira que, per exemple, la segona part de Guardians teníem a Sylvester Stallone, o aquel que feia del pare de Star-Lord, que ara no em surt el nom...
Van Diesel. Van Diesel.
No.
Ah, no, es para Star-Lord. Clar, es protagonista.
El Carrasel, no? És a dir, tenim actors ja de renom dels 80, a més, i mira, Mark Hamill doncs, seria també un bon fitxatge en aquesta tercera pel·lícula.
Jo crec que les pretensions de Mark Hamill es veuran realitzades. Ara, en uns segons, tenim amb naltros David Rubin. Qui és David Rubin? Un dibuixant i autor que acaba de presentar l'editorial Astiberri, Cuaderno de Tormentas.
I sí, seguim, com dius, ara per parlar de còmics, Vicent, i de la recent reedició d'aquesta novel·la gràfica Cuaderno de Tormentas, crònica de los deambulares por Ciudad de Espanto, de David Rubín, per part de l'editorial Astiberri. Cada cop, ja ho deies abans, sóc més fan d'aquesta editorial. Cuaderno de Tormentas és un còmic que es va publicar ara fa 10 anys per part d'altra editorial i ara torna amb una edició d'aquestes que tenen amores a primera vista. I és per això que avui hem convidat a aquest Friki Free Shop, al seu autor, per conèixer més i millor l'obra. David Rubín, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Antes, hablando aquí con Vicent y enseñándole tu trabajo, este Cuaderno de Tormentas, lo primero que me ha dicho es que es muy buen nombre. Yo le he dicho que también es una muy buena historia. Pero ahora, en boca del autor, ¿qué nos puedes contar de este Cuaderno de Tormentas?
Pues mira, Cuaderno de Tormentas es una especie de ciudad o de ciudad o de metáfora hecha ciudad que yo albergaba en mi cabeza pues hará 10 años o así cuando hice este libro y lo que me sirvió para lo que yo utilizaba esa ciudad era para un poco pues analizar o intentar entender diferentes partes del proceso creativo o miedos o frustraciones a las que yo me enfrentaba como creador cuando hacía mis tebeos, ¿no? Entonces, pues cada calle de esa ciudad, cada habitante es un reflejo de uno de esos miedos o de uno de esos logros o de una de esas aspiraciones que yo tenía en aquel momento en la cabeza. Y en vez de hacer pues un libro de análisis sesudo y aburrido, pues hice un tebeo que es una especie de búsqueda, ¿no? De un protagonista que va buscando la inspiración a lo largo de una ciudad fantástica que al final, pues, pese a ser fantástica, es también bastante terrible.
¿Se podría interpretar esta obra como una historia biográfica o pseudobiográfica? Con mucha metáfora, obviamente.
Sí, sí, desde luego. Yo creo que es una de las obras en las que más me he desnudado como autor, pero sí, siempre utilizando la metáfora y utilizando la fantasía para hablar de diferentes temas pues que me preocupan y que me gusta compartir con la gente, ¿no? Para mí el cómic es, además de un medio artístico, un medio de comunicación también, que a mí me sirve pues para transmitir ideas que lleguen a otras personas y que esas personas saquen sus propias conclusiones, ¿no? De hecho, creo que una cosa buena que tiene Cuaderno de Tormentas es que no... creo que tiene tantas lecturas como lectores se acerquen a ella, ¿no? El propio lector que se enfrente a ella, pues va a aportar su granito de arena y va a hacer que la historia avance también.
Es que además, como bien dices, se pueden hacer segundas lecturas, o al menos así lo vi yo, con esas críticas al mercado o a la misma sociedad.
Sí, sí, desde luego. Yo como lector, ya antes que como autor, pues las obras que más disfruto suelen ser aquellas que en donde veo que si rasco un poco sigo sacando información y sigo sacando cosas que me hacen pues plantearme a mí otras cuestiones, ¿no? Y en las sucesivas lecturas que vaya dando de esas obras. Y es algo que a mí, pues personalmente, como lector, me produce un gran placer. Entonces, intento que con mis obras pase lo mismo, ¿no? Intento, en la medida de lo posible, pues que quien se quede en una lectura superficial pueda disfrutar igualmente de la obra, se lo pase bien y tenga un buen momento de lectura, y quien rasque más y se inmiscuya un poquito más en las segundas y terceras lecturas que propongo, pues que también encuentre esa otra dosis de placer a mayores.
Es que además es eso, nos encontramos ante una novela gráfica que sí que invita a segundas y terceras relecturas que muchas veces no encontramos en cómics actuales. David, ¿cómo surge la creación de esta ciudad de espanto por donde viaja el narrador y se encuentra con estos personajes tan estrafalarios?
Pues mira, surge de una época de mi vida, yo creo que fue en el año 2007, en la que de repente pasé de ser un chico que hacía pues sus historietas para los fanzines de los colegas y tal, a de repente notar que tenía un foco encima a partir sobre todo de mi segunda obra que publiqué con Astiberri, la Tetería del oso malayo, y empezar a ver que había pues expectativas sobre mi trabajo, ¿no? Eso pues de entrada, quizá un poco por la inmadurez del momento, por mi juventud, pues no lo supe gestionar bien y creó en mí un bloqueo, pero por suerte pues a raíz de ese bloqueo fue como empecé a hacerme todas estas preguntas que os comentaba antes y a ir dándoles, digamos, una salida creativa, ¿no? Pues dándoles esta forma de ciudad terrorífica, que es Ciudad Espanto.
Como decíamos al principio, este libro es una reedición del que ya se publicó en 2008 por parte de Planeta Agostinics. ¿Qué diferencias podemos encontrar con esta nueva edición de Astiberri?
Pues mira, las diferencias son bastantes, la verdad. Para mí prácticamente es un libro nuevo. Por ejemplo, aunque no he tocado nada del dibujo, ya que aunque a día de hoy solo veo mis errores en él, ¿no? Tras haber pasado 10 años, sí que creo que es importante no tocar temas como el dibujo o el argumento, porque son un poco los puntos en el mapa que van marcando la trayectoria de uno como autor, y eso sería, pues, yo no lo considero honesto y no sería un poco traicionarme a mí mismo y también a los lectores. Pero sí que no veo traición ni problema alguno en, por ejemplo, recolorear el libro otra vez, como he hecho, para darle, gracias al color, un aspecto pues más actual o al menos más acorde con cómo trabajo yo y cómo yo veo ahora mismo mi propio trabajo, ¿no? Para volverme yo a sentir identificado con él. Creo que con ese cambio de color el libro ha mejorado, tiene mayor impacto narrativo que en la versión anterior. Luego también los textos se han retocado, ha habido corrección de estilo y se han vuelto a rotular otra vez. Y hemos añadido, bueno, aparte de una portada nueva y todo eso, y la edición pues que es diferente y para mí mejor, pues hemos añadido también casi 30 páginas de extras en donde pues se narra un poco el proceso creativo de la obra, se habla de los antecedentes de esta obra y de cuál fue su génesis y entre otras curiosidades más, incluido incluso un relato corto, una historia corta de cómic que un poco sirvió de génesis para crear Cuaderno de Tormentas.
Además que la anterior edición, la primera de 2008, de que ya está descatalogadísima, para poder reeditarla con Astiberri también te tocó precisamente recuperar los derechos de esta obra, de pasarlo de Planeta a Astiberri. ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, pues nada, como cualquier otro proceso de este tipo, se soluciona hablando. Y nada, hablé con la gente de Planeta Agostini. Faltaba un año, o sea, en más o menos ahora por estas fechas vencería el contrato, pero gracias a esas conversaciones, ¿no? y a la buena disposición de, sobre todo, de David Fernando, del editor de Planeta Agostini Comics, que entendió pues muy bien mi postura, se aceleraron los trámites y pude tenerla un año antes y por eso ahora mismo está ya en librería. Si no, estaría aún ahora trabajando en el libro porque aún no podría haber salido. Así que nada, las cosas si se hablan con calma y bien, siempre se llegan a acuerdos.
Además, David, tu éxito y reconocimiento cada vez es mayor, nacional e internacionalmente hablando. Una vez pegaste el salto a los Estados Unidos y especialmente con tu trabajo con Matt King y la obra de Éter.
Sí, la verdad fue toda una suerte cuando me llamaron para ver si quería hacer Éter con Matt King, que además es un autor al que yo ya de antes pues ya admiraba y seguía. Así que para mí fue toda una alegría y máxime pues el poder trabajar juntos en una obra que a mí me permite tener una amplitud creativa enorme, ¿no? Y una libertad alucinante a la hora de ponerme a trabajar en las páginas. Entonces, pues nada, yo estoy muy agradecido. Después, gracias al éxito de Éter, pues luego han surgido otras ofertas. Ahora estoy también haciendo Rumble para Image con John Arcudi, al tiempo que estoy con la segunda parte de Éter. Me ha salido Black Hammer, un montón de cosas que la verdad pues están muy bien y me han ayudado mucho a pegar un salto grande en muy poco tiempo en mi carrera en esa industria.
Y es que hablando precisamente de esto, si nos quedamos ya maravillados con este cómic de Éter, ahora también te podemos ver con Jeff Lemire dibujando unos números en el cómic de Black Hammer, que es, recordamos, ha sido premio Eisner a Mejor Serie Nueva en 2017. También mencionas Rumble con Image. ¿En cuántas series estás trabajando a la vez, David?
No, ahora mismo solo en dos, que ya es bastante, en Éter y en Rumble. Y después, no sé, en el futuro tengo ahora mismo varias cosas ahí pendientes sobre la mesa e iré viendo, según vaya quedándome libre, pues por donde me enfrento primero, pero vamos, que por el momento la cosa pinta bastante bien, por suerte.
No tenemos ya más preguntas, David Rubín. Una última, si me permites a mí. ¿Cómo ves la situación del cómic en España? Para que los dibujantes y los guionistas podáis vivir en ellos, porque muchas entrevistamos a mucha gente en este programa y bueno, las comparaciones suelen ser odiosas, pero todo el mundo parece reflejar una realidad que, bueno, el cómic en España, digamos que no es el arte que obtiene más facilidades.
No, desde luego que no, pero bueno, también ten en cuenta que esto es España, ¿sabes? Cualquier tipo de disciplina artística, cualquiera que le preguntes que se dedique a cualquier cosa, sea el cómico, cualquier otra disciplina de temática artística o cultural, pues lo tiene difícil, porque no es un país en donde se apueste por estas cosas de entrada y ni desde instituciones, ni siquiera desde la propia población. O sea, yo tengo siempre la sensación de que los lectores hay que irselos ganando casi uno a uno en este país. Y la situación, pues mira, yo a nivel industrial creo que aún queda mucho por hacer, pero desde luego echo la vista atrás y veo cómo estaba la cosa hace 10 o 15 años cuando yo empecé a publicar acá y veo todo lo que se ha avanzado y desde luego pues a mí me da por ser optimista.
Seamos positivos.
Yo creo que sí, es que además no queda otra. No puedes intentar mejorar una situación desde la derrota, ¿no? O desde el desánimo. Siempre hay que encarar las cosas, sobre todo cuando no son situaciones idóneas como la del mercado español, pues con los mejores ánimos posibles, y que es el único modo de que generen ideas y para hacer que la rueda gire y que vaya funcionando cada vez de un modo mejor para todo el mundo. Entonces yo creo que eso es lo ideal. Lo verdaderamente difícil ya lo tenemos, y en eso somos, yo creo, que primera potencia y sacamos nota de sobresaliente, que es que ahora mismo se están produciendo las mejores obras que jamás ha dado el cómic español. Unas obras tanto de una maestría absoluta, tanto de gente que lleva muchos años aquí, como de gente que está empezando con primeras y segundas obras que son dignas de elogio. Eso es dificilísimo y se ve en muy pocos países. Entonces, a nivel creativo, yo creo que estamos en el mejor momento posible. Y lo que hay que hacer ahora es intentar equiparar todo ese gran talento que hay y toda esa cantidad de opciones que ahora mismo tiene el lector por parte del cómic español hacia un camino pues más industrial y que consiga aunar esas dos cosas, ¿no? Aunar la calidad del producto, que es algo que ya tenemos, con la eficacia a nivel comercial.
Pues ya solamente nos queda estar pendientes de tus próximos trabajos y os recomendamos sobre todo a nuestros oyentes que disfruten de esta novela gráfica, de este cuaderno de tormentas publicado por Astibarri. David Rubín, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este Freaky Free Shop del Darrebo a la Formentera de IB3 en radio y nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Nosaltres seguim aquí endavant, ja finalitzant aquesta Freaky Free Shop. Ho farem parlant d'una estrena cinematogràfica molt esperada, la darrera pel·li de Spielberg, que això ja la converteix en una estrena molt esperada, però és que, a més, es basa en una gran novel·la com és Ready Player One.
Me llamo Wade Watts. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe, como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño. Y mi madre también. Y he acabado aquí. En un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis.
I és que aquest passat dijous s'ha estrenat a Espanya un dia abans que als Estats Units l'espera.
Rara,
sí, 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 sí. És que normalment quan
això
ha passat...
No, això no passa.
Quan ha passat això, normalment sol ser perquè els dies festius, perquè aquí normalment s'estrenen sempre les pel·lícules un divendres...
Clar, per això Estats... és.
Això per una banda. Per altra banda, de vegades és perquè a Espanya tenim molta fama de pirates i prefereixen estrenar-la primer aquí per a que la gent no se la descargui d'altres pàgines americanes. Sí, sí, és una pel·lícula, això. Doncs bé, l'estrena de Ready Player One, l'esperadíssima pel·lícula de Steven Spielberg, que basada en la novel·la d'Ernest Cline, que, per cert, és també guionista del film. I què trobem en aquesta pel·li? Any 2045. Wade Watts, que l'hem escoltat parlar al principi, estem escoltant el tràiler de la pel·lícula, és un adolescent al que li agrada evadir-se del món real a través d'una popular utopia virtual a escala global cridada Oasis. Un dia, el seu excèntric i multimilionari creador, aquest home mor, però abans ofereix la seva fortuna i el destí de la seva empresa al guanyador d'una elaborada cerca del tresor a través dels racons dels inhòspits de la seva creació. Serà el punt de partida perquè Wade s'enfronti a jugadors, poderosos enemics, corporatius i altres competidors despietats, disposats, com no, a fer que sigui tant dins d'Oasis com des del món real per fer-se per amb aquest premi. Doncs tu has llegit el llibre.
Jo he llegit el llibre. Sí. I jo recomanaria llegir-se el llibre abans de veure... Jo sempre recomanaria llegir-se el llibre abans de veure el producte audiovisual. Jo he llegit el llibre, és un llibre d'aquells un poc totxos. És una utopia, realment, passa en el futur. És molt curiós que enganxes l'any 2045 amb aquest joc, i és anys 80, perquè està ple de referències en els anys 80, i funciona perfectament.
Sí, mira...
I està molt bé, és una... És una novel·la d'adolescents, de recerca, d'aventures, amb punts inquietants. La pel·li m'ha sorprès que sigui només per majors de 7, perquè la novel·la és un poc més adulta, la veritat. Jo... Però, clar, és un Spielberg i és un negoci i bé.
Esclar, estem aquí per guanyar diners.
Segur que al final veurà més gent la pel·li que no llegir els llibres.
Jo la setmana passada que vaig anar al cine a veure la segona part de Pacific Rim, ens varen posar el tràiler d'aquesta, de Ready Player One, i el que vaig dir, surt un DeLorean. Amb això ja m'han guanyat a mi. Amb això ja...
Nosaltres ara sí que agafem a DeLorean perquè, bé, arriba Retro Flying, la nostra secció retro, que avui ens portarà aquest DeLorean en els anys 70 a Austràlia, aneu endevinant. Després, una petita pausa, fem l'agenda del cap de setmana i tenim una presentació bibliogràfica, la biografia més extensa que s'ha escrit sobre Joan Miró. En un instant, aquí en el darrer vol...
Friki, Free Shop.
Retroflying.
Volem una mica endarrere en els temps, ara mateix. La cançó que escoltes es diu It's a long way to the top if you want to rock and roll. És un llarg camí fins al capdamunt, fins a dalt de tot, si vols ser rock and roll. La publicaven AC/DC dins de l'àlbum TNT de 1975. Per què te la posam? Perquè avui, 31 de març, fa anys, el carismàtic guitarrista de AC/DC, Angus Young, té actualment 62 anys. Sempre es diu que AC/DC és una banda australiana i és allà on es formen, però la veritat és que Angus Young és escocès, nascut a Glasgow. Angus Young potser no és el millor guitarrista solista de la història de rock, una cosa realment difícil, però sí que porta l'uniforme de col·legial com ningú.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Reprenem els de Darrer Vol a Formentera. Tornem a estar per aquí amb l'Àlex Berlanga. Què tal?
Hola, què tal?
Què tal? T'has fet ja el cafè?
Sí, un altre.
Molt bé, comencem amb la nostra agenda cultural a les Illes per aquest cap de setmana, aquest dissabte a Mallorca. Caram, no ho sabia, tenim en Pink Floyd.
O més bé, a la banda Tribut...
Jo pensava que s'havien separat, no. Feia molts anys.
Més bé, la banda Tribut menorquina, The Other Side, que finalitzaran la seva gira al Trui Teatre de Palma a partir de les 9 de la nit.
Això aquest dissabte. A Menorca també dissabte tenim Festa Revival.
Revival. Al pavelló esportiu del Col·legi Castell de Santa Àgueda, a Ferreries, tindrem a partir de les 10 i mitja de la nit concert de La Movida i Jukebox Band, festa dedicada a les dècades dels 80 i 90.
Com estan de moda els anys 80, posar-se de moda a la meva edat. A Eivissa tenim una nova edició de Sant Pepper Rock.
El dissabte a les 9 i mitja de la nit al pàrquing de Cas Bildu, amb els eivissencs Billy Flamingos, els catalans Face the Maybe i, com a cap de cartell, els Mojinos Escocios.
Mojinos Escocios, un dels grups intel·lectuals d'esquevi espanyol. Formentera celebra sa primavera aquest dissabte amb un mural.
Al Casal de Joves, a partir de les 5 de la tarda, una activitat per als joves de l'illa.
Passàvem el diumenge, ja és diumenge, tornem a Mallorca i, com dèiem l'altre dia, amb Escabaret Intimíssim.
Serà el Teatre Txecs Fortesa a partir de les 9 de la nit, un espectacle en forma de cabaret en el qual els números musicals són alternats amb tot un seguit de confessions personals pels actors que l'interpreten.
A Mallorca, el diumenge, tenim un concert vermut.
Al Casino 17 de gener de Ciutadella a partir de les 12 del migdia amb la música en directe de Beb Marqués.
I per acabar, una miqueta més de música en directe a Eivissa.
Aquest diumenge, al Boulevard Terraza de Sant Antoni, a partir de les 5 de la tarda, podrem gaudir de la música en directe dels eivissencs Ocean Sadri.
Darrer Vol a Formentera, de 12 a 1 de la matinada, a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
Josep Massot és un periodista mallorquí, un periodista que s'ha dedicat fonamentalment a la informació cultural i que s'ha convertit en l'autor de la primera biografia exhaustiva d'en Joan Miró. El pintor català ja sabeu que va tenir una relació importantíssima amb les Balears, concretament amb l'illa de Mallorca. I bé, tenim a l'altra banda del fil telefònic ja en Josep Massot. Com anam? Bon vespre.
Bon vespre, com anem?
800 pàgines de biografia, el nen que parlava amb els arbres, la primera, com dèiem, biografia exhaustiva d'en Joan Miró. El primer que et volíem preguntar, Josep Massot, és quant de temps t'ha costat escriure-la? Perquè són moltes de pàgines, 800.
Sí, en realitat tota sa vida, perquè jo vaig conèixer, quan jo era molt jove, el Miró, perquè tenia una relació d'amistat amb el seu net, el David, I sempre ha estat dins el meu paisatge cultural, mira. Després, en la meva tasca professional com a periodista cultural de La Vanguardia, he anat seguint totes les exposicions que s'han fet d'ell, totes les novetats que sorgien relatives a la seva obra. I al final, quan vaig decidir omplir aquest forat que havia, que era increïble, que l'únic artista important del segle XX no tingués una biografia exhaustiva, vaig accelerar i en 3 anys em vaig dedicar a investigar arxius inèdits, a reunir testimonis orals de gent que l'havia conegut, famílies, cartes privades, i al final m'han sortit 830 pàgines, que són fins a l'any 47, i després faig una pila molt llarg fins a la seva mort.
Li has donat prioritat en Esmiró artista o en Esmiró humà? O són inseparables?
Són inseparables. De l'obra artística hi ha molts llibres d'experts internacionals i de tota mena. El que no s'havia investigat era sobre la seva vida personal. I allà és on jo m'he ficat més.
Era una persona tancada, oberta. Jo recordo haver vist algun documental de seu parlant de ses terres, de Catalunya. Era una persona que es deixava conèixer o no?
No, i ni mica. Per això no havia cap biografia exhaustiva fins ara. Perquè tots els intents del seu biògraf s'havien trobat amb un mur que era el que hi posava per preservar la seva intimitat. Havia el biògraf que més se va costar a ell, va ser un francès, un poeta francès, que es diu Jacques Dupin, perquè Miró sempre deia que els que millor l'entenien eren els poetes, més que els acadèmics o els historiadors d'art o els crítics. Però el Jacques Dupin va començar la seva biografia, li va contar coses de la seva infantesa, però a mesura que anava escarbant dins el seu interior, el Miró va aixecar una altra vegada el mur i va convertir el que era la seva biografia en un monogràfic sobre artística. Sí, era una persona molt tancada, però al mateix temps tenia moltes ganes de participar dins la vida artística del moment i intentar canviar la realitat de la societat en la que ha de viure, que són dels clixés que crec que ha aconseguit trencar amb el meu llibre.
Quines han set les teves principals fonts d'informació davant d'un personatge, d'una persona que, com tu mateix dius, bé, no deixava que es penetrés a la seva esfera privada?
Per una banda, he reunit tots els textos dispersos que han fet altres investigadors que havien quedat sense connectar, però la font principal ha estat la visita d'arxius que fins ara no havien sigut investigats en relació a Miró. I la tercera font important són els testimonis de les persones properes al Miró que m'han deixat consultar cartes privades i m'han donat el testimoni del dia a dia de l'artista. Dic artista i no pintor, a ell no li agradava que li diguessin pintor, perquè era més enllà de la pintura de cavallet, perquè ell va fer ballets, va fer instal·lacions, va fer escultura, era més enllà de la pintura.
En quin punt, potser és una pregunta estranya, però en quin punt de la seva vida en Joan Miró es transforma en Joan Miró?
Des del principi
ell vol ser un gran artista.
Des que era un nen, sí, sí. Ell era una persona molt solitària, tenia molts problemes de comunicar-se, d'expressió, tot el seu entorn, tant familiar com d'amics, com del col·legi, com de l'escola de pintura, li feien burla. I ell tenia...
Patia bullying, que es diria avui en dia, no?
Es diria, sí, 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 exactament. El farien bullying. I ell tenia la pintura com una eina de comunicació, que era més fàcil, més que la comunicació verbal, era el seu art. I per això per ell era tan important.
Que va trobar en Joan...
D'aquest infant ell ja sabia que seria un gran artista.
Que va trobar... Jo recordo algun quadre fet a molt curta edat i realment la seva tècnica ja era impressionant i no es pareixia en res a el que després va arribar a fer-se. Aquests quadres tan elementals, tan senzills, la gent hauria... Que a vegades la gent diu, si això no té mèrit, pintar-ho. Si veigués l'evolució, segurament ho veuria d'una altra manera.
Això és un estigma que ha caigut sobre ell perquè diuen que pintava com un nen d'allà d'infància però és una cosa volguda. Ell va viure uns temps terribles, perquè ell va viure la Setmana Tràgica a Barcelona, després va viure la Primera Guerra Mundial, després va viure el 7 d'octubre a 200 metres d'on vivia ell a Barcelona. El mateix any va viure la Revolució d'Astúries, que va haver 2 milers de morts, després la Guerra Civil, després la Segona Guerra Mundial. Era un moment que la humanitat estava escandalitzada de com... del ésser humà com havia arribat a ser sanguinari i bàrbar, no? I el que volien, no només en Miró, sinó també a Rússia, per exemple, és fer una societat nova, un home nou, una mirada fresca. I l'aportació que fa Miró és precisament aquesta, la frescura d'un nen que veu el món per primera vegada, l'estorament de la innocència, sense tot aquestes nafres, no, que havien arrossegat a la humanitat a matar-se a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial i a veure coses esquarterats, saps? I aquesta idea de la innocència, de la frescor, de qui veu el món per primera vegada, és la que la volia conservar. Inclús era una cosa que ningú sabia, i això ell ho va aprendre de Gaudí, que és que la seva filla li feia pintar un brotatge o un dibuixat a la tela per transferir el seu dibuix a aquesta frescura, saps? Mm. I però clar, un poeta com el Premi Nobel, el Pedro Paz Mejía, deia que Miró pinta com un nen de 5.000 anys, és a dir, que no és que pintés com un nen de guarderia, sinó que ell tenia totes les eines i d'una sabidoria, d'una saviesa bestial d'un pintor, sabies totes les tècniques.
Que va trobar Joan Miró a Mallorca? Castilla s'acaba mantenir un lligam tan important i que conserva obra seua.
És importantíssima. Molts historiadors, tant estrangers com catalans, obliden que Miró va viure a Mallorca una tercera part de la seva vida. Sí. I és importantíssima Mallorca, primer des que era nen, perquè ell com se sentia tan solitari, no? Els seus pares l'enviaven a Mallorca, tot sol a vegades. I a Mallorca va aprendre a gaudir de la llum, del mar, de la natura, a veure els nígols, un insecte, perquè ells se comunicaven amb la terra. La terra és importantíssima en la pintura de Miró.
I aquí és títol de la teva biografia. Aquí agafes el títol.
Sí, sí, perquè a un periodista americà li va dir que ell parlava amb els arbres, que per ell els arbres eren figures humanes, amb orelles i ulls. I diguem-ne que és com si, ara diríem que és ecologista o mediambientalista, però ell va més enllà d'això. Tenia una comunicació amb la terra que és molt contemporània. Sí, sí. I Mallorca li donava tot això.
Josep Massot, moltes gràcies per atendre's. No tenim més temps per parlar-ne. En qualsevol cas, convidar la gent a llegir aquesta biografia, a gosar amb aquestes 830 pàgines, que supos que estan destinades sobretot a gent que li interessi Joan Miró, però també a persones que vulguin començar a conèixer sobre d'aquest gran artista català, però tan lligat, a més, a les Illes Balears. Josep Massot, autor del Nen que parlava amb els arbres, gràcies i bon vespre.
Moltes gràcies a vosaltres i bon vespre.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Seguim endavant, ja acabant pràcticament aquest programa de divendres, de dissabte. I bé, ja sabeu que ha set divendres sant. Nosaltres no és que siguem gent molt tradicional en aquest programa, ja ho sabeu, en el darrer vol a Formentera, però hem pensat, home, anem a fer alguna cosa que sigui tema de Setmana Santa. 100%. De manera que, com a nosaltres això de menjar ens agrada bastant, li hem encarregat a la nostra companya Carmen Cires, que també treballa en aquesta ràdio Eivissa, que ens faci un reportatge sobre com és esflaó, el postre més tradicional d'aquestes dates de Setmana Santa a les illes d'Eivissa i Formentera. I aquest és esflaó in the Formentera style by Carmen Cires, aquí en el darrer vol a Formentera.
falta que vis cap drecera, no serràs.
Temps de Pasqua és temps de flaó a Formentera, dels postres més tradicionals que es prenia en Setmana Santa i per celebrar el diumenge de Resurrecció. A Formentera, Rita Costa és una experta cuinera que s'encarrega de donar tallers a tots aquells interessats en respectar i mantenir els costums de la cuina formenterera.
Bueno, sí, fas uns tallers que feim cada dijous, dura 7 setmanes, cada dijous, de 5 a quan acabam, a les 8, un dia que va més tard, l'altre més tard, depèn de l'elaboració dels plats. I, bueno, i el que faig jo és per mantenir els nostres costums en quant a cuina pagesa.
Rita recorda el flaó de tota la vida.
Bueno, jo de tota la vida, de tota la vida. Jo som d'aquí, de Formentera, els meus pares i els meus abuelos som tots, direm, natius de Formentera. Que venim, sap Déu d'on, però segurament que de Eivissa, però que som d'aquí. I jo tota la vida he vist a casa, a casa nostra, fer flaons. No sé quan, per exemple, una casa es morir una persona, molt recent així, molt prop de Pasqua o això, doncs el millor aquell any, doncs, jo què sé, no et feia il·lusió fer aquests menjars que sabies que en aquella persona li agradava molt, ho entens? Però de tota la vida he vist a casa nostra a fer flaons, a cas meus, a cas meus tios, en fi, tots han tingut la costum de, per dia de Pasqua, a poder ser tenir flaons damunt la taula per, com a postre. Si nosaltres teníem molt de costum de juntar-nos a casa del papà, dels abuelos per part del papà. Ens juntàvem, cada sempre per Pasqua, ens juntàvem a cas abuelos, érem molt, tenien molts de papà, tenien molts de germans, i ens juntàvem a casa seva, i segur la feia dinar, i llavors, pues, fèiem la festa de diumenge de Pasqua. I també a vegades, anàvem alternant una mica en casa seva dels pares de sa mamà.
I doncs no hem de confondre'ns, el flau es prenia el dia de Pasqua.
No hem de confondre. Durant la Setmana Santa no es mengen flaons. Es menja el dia de Pasqua. O el dissabte de Pasqua ja a la nit. Però la festa de... O sigui, el dia de Pasqua és quan la gent s'ajuntava amb les famílies a casa seva i es menjava, i es posava el flaó en taula com a postre, després ho fes de dinar, fos un arròs, fos un bullit, fos un sofrit pagès, un menjar pagès nostre, i a continuació, com a postre, posàvem el flaó, així com per Nadal posàvem la salsa de Nadal, pues, pel dia de Pasqua posàvem el flaó.
L'han escoltat bé, només una vegada a l'any, el dia de Pasqua, i potser en Sant Josep també.
Avui en dia hi ha flaós a les panaderies o pastaleries, pràcticament tot l'any. Però això no era conegut per nosaltres. Quan nosaltres érem joves no era així. Es feia flaó per dia de Pasqua. No sé que hi ha molt a Formentera, molts de cases hi ha peps, i per celebrar Sant Josep, potser es feia un flaó, o dos, per celebrar Sant Josep, perquè ja és un temps que hi ha formatges, i a vegades, pues sí, jo a casa ho he vist fer moltíssimes vegades, per dia Sant Josep, el meu abuelo de Pep, tenia un blonco, tenc un germà, tot això a fer flaons per dia de Sant Josep, també, per reunir la família, per celebrar Sant Josep. Però tradicionalment el flaó és el postre del diumenge de Pasqua.
El flaó i els altres postres pitiusos, Rita, els relaciona amb els aliments que hi havia a cada casa a cada moment de l'any.
Sí, clar, la temporada... Jo penso que, mira, cada postre de Formentera jo crec que està una mica relacionat amb el que hi ha en aquell moment. Per exemple, la salsa de Nadal és quan s'ha fet les matances i tens un... tens carn per fer caldo de la salsa i tot això, d'acord? ¿Vale? Si anem a Sant Joan, que feim els macarrons de Sant Joan, és quan ja en sujunt va quedant més poca llet i potser ja no dona per fer formatges i s'aprofita aquesta llet per fer els macarrons de Sant Joan, que és el 24 de juny. Per Pasqua, què passa? Que és quan hi ha abundància de formatges i es fan flaons amb formatge, pagès. Jo crec que totes les postres que tenim a Formentera i qui sap també a Eivissa està molt relacionat amb el que hi ha en cada moment.
I és per aquesta raó que a Formentera el flaó abans sabia millor que el d'ara.
Bueno, perquè em passava més gola, perquè ara, a veure, si tens gola de flaó, vas a la panaderia, compres un flaó i te'l menges qualsevol temps de l'any. Llavors no, llavors era una volta a l'any, ho entens? Doncs, clar, aquestes coses, com que no anaves ni que embafat, a veure, antes no hi havia per anar a comprar a la pastisseria tot el que volies, ara sí, te'n vas a la panaderia i trobes de tot.
Encara que hi hagi gent de fora a la qual no li agradi, és dels postres pagesos més bons que tenim a Formentera.
Bueno, jo crec que agrada molt. Hi ha gent de fora que no li agrada perquè té el formatge de Formentera té un gust fort i tot això, però nosaltres trobem un postre molt, molt bo. Quasi m'atreviria a dir que la gent diu que és dels postres més bons pagesos que tenim. Això, les orelletes, bunyols, però sobretot l'ou i orelletes són els dos postres més destacats, diguem, com a cosa típica nostra.
Era un llenyater d'escurtó de Santa Eulari, bon al·lot i molt feiner, però sempre flastomava en el cimerol d'un puig. Un dia llenyateava a un pi de soca molt dura, sa destral no li entrava, ni el diable de l'infern seria bo a tombar-lo. Flastomava el llenyater.
I pel que fa a la recepta, el secret està en el formatge.
Bueno, mira, el secret d'aquest dolç és un bon formatge. Això està clar. Ara llavors també sabré acertar els ingredients, perquè posis tot equilibrat, perquè no hi surtin ni poc dolços ni massa dolços. Tenir els teus ous que et correspon. Bueno, nosaltres hi posam molts ingredients per dar-li un toque d'un bon gust.
I el formatge ha de ser de casa pagesa.
De casa, d'una casa pagesa, i que els facin bons, que siguin formatges que no siguin massa pocs gust d'herba, perquè l'herba es posa per encallar-se a la llet. Bueno, a veure, cada casa té el seu sistema, i hi ha cases que els fan boníssims i altres cases que no els fan tan bons, i també depèn molt la mà de la persona que els fa. Perquè també jo n'he fet de formatges, i a vegades te surten uns formatges que apareixen manteca de fins i bons que són, i altres te surten com a més desaborits. Dius, i ara per què aquest formatge m'ha sortit com a més insípid? No ho saps? No saps si és perquè un dia s'ha menjat una herba diferent? Qualsevol, el formatge és molt delicat.
Rita, recorda que el formatge surt del camp.
No sé si se'ns trobarà sempre de formatge de Formentera, perquè a la gent jove no li va massa això del camp, i això surt del camp, no surt d'una oficina.
I no acabarem aquest reportatge sense una recomanació d'aquesta experta cuinera formenterera pels quals inicien en aquest art.
Pues que segueixin les receptes tradicionals, que no facin invents raros, que no traspapalegin una recepta de flaons, que facin el flaon com toca, en el material que toca, fer-lo, que s'informin bé de la recepta i que el facin com toca, perquè val més comprar el car i bo que voler fer el flaó imitant el flaó.
Perquè, diu Rita, si s'introdueixen altres ingredients, ja no parlem del mateix plat tradicional.
Si t'hi fixes, en els menjars pagesos s'hi fiquen coses que nosaltres no els havíem posat mai. Per exemple, un arròs de matances, hi ha gent que hi posa uns ingredients que dius, mare Déu, per què hi poseu això? Rompeu el gust de sempre. Jo quan faig un menjar, jo el faig tal qual li dic jo fer a la meva abuela. Jo no hi vaig a posar amb un bullit, no hi vaig a posar ni api, ni puerros, ni cosetes d'aquestes, perquè m'ho li rom el gust, ni bastanagues. Perquè el bullit de les matances du, simplement, mongetes tendres, moniato, patata i col, i carn. I res més. Si hi ficam altres coses, rompem el gust de tota la vida. Si volem fer un plat pagès, l'hem de fer com toca. I si no, fas com un plato, un cocido, un lo que sea. Però no digues que sigui un plat pagès de Formentera, perquè no ho és.
Així són les receptes tradicionals. Cal seguir-les de manera molt fidel si volem aconseguir els sabors de sempre i, això sí, cuinar com feien els nostres majors.
gràcies per la teva atenció. Molt bon cap de setmana i recorda que dilluns, encara que sigui festa, tornem a estar per aquí amb Es de Rebol a Formentera. Just like in a song from deep.